competència. Feu bandage!
Allé! No és segur, però, bueno, jo diria que ja fan alguna cosa de futbol demà.
Ah, ja, futbol, bueno, pues res.
És el director del programa.
És veritat. Sí, que demà, demà no hem de venir a fer el programa en directe.
Demà no venia a fer el programa en directe.
Què hi ha?
Hi ha no sé què de la Copa de futbol.
Ara,
no
Xavi Rocamora, Xavi.
Ara ens ho dirà. Ara,
hola, sí. Bon dia.
Hola, què hi ha demà, Xavi?
El Girona i el Badalona Futur a les 12 del migdia.
Badalona Futur, perquè el que és el Badalona present...
Bueno, que juguen a Vic. Vull dir que és perquè és l'equip que està jugant a Vic, malgrat que
estem parlant d'hoquei patins? De què parlem?
No, estem parlant de futbol.
Futbol. Badalona Futur?
Sí.
Però Badalona Futur, ara em direu que ho heu sentit.
Sí, és l'equip que abans era el Llagostera, després el Costa Brava, sí. I ara és el Badalona Futur, de la mà de Toni Freix.
Ah, això mateix.
Ah, bueno, pues...
Perdoneu, eh?
Tot té superbona pinta, ja us ho dic.
Perdona, una pregunta, Xavier Rocamora. Aquest club no era un club que es venia per un euro?
És aquest club, efectivament, sí.
El compro.
És aquest. Ja no és bé. 600.000 euros, és a dir, perdona? Si compres per un euro el club, t'endús un deute de 600.000 euros, també
bueno,
dic, eh?
Que tinc el tiquet, tinc el
tiquet. Sí, sí, guarda el tiquet.
Sí, perdona. Sí.
Bueno, escolta, hi ha també el Marc Giró amb el vostè primer, vull dir que...
Demà què? Va donar el futur?
Tot aquest tema m'interessa zero, a mi. He quedat impressionat amb aquesta profunda heterosexualitat esportiva del Manel Vidal.
Home,
hi ha hagut aquell arre, no?
De... Mare de Déu.
Però si ve vestit amb una samarreta amb Meiba avui, vull dir que...
Una mica més... Va, mira, vas vestir com un hooligan, jo no sé exactament qui t'en portes últimament, però a mi em posa, el kinky, però sàpigues que vas com un kinky. Ja està.
Clar, per això ho faig.
Cada vegada estem més nerviosos amb tu.
Què?
Ja. Fem el butlletí.
Sí,
ja. Travessa, sisplau.
Aquí estem a punt.
Sí. Home,
doncs mira, aquesta hora podem explicar que la negociació per la investidura s'accelera. El PSOE espera tancar l'acord amb tot l'independentisme entre avui mateix i dijous per poder anunciar una data pel debat i registrar la proposta de llei d'amnistia. Última hora des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, exactament. Això és el que acaben d'explicar fonts de l'PSOE que confirmen que la reunió d'ahir de Santos Cerdán, el número 3 del partit, amb Carles Puigdemont, va servir per desbloquejar-ho molt. Tot no, però molt. El PSOE també confirma que Junts votarà a favor de la investidura de Pedro Sánchez quan es tanqui l'acord. Per tant, es descarta segona volta i probablement serà president espanyol amb majoria absoluta si hi ha aquest acord. Això sí... Aquestes fonts no expliquen els termes de tota la negociació, deixant només clar que la llei d'amnistia registrarà al Congrés dels Diputats aviat. Amb tot, entre demà i dijous es podria anunciar la data d'investidura de Pedro Sánchez, probablement la setmana entrant, i l'acord amb tot l'independentisme. Per cert, es descarta també una foto entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont amb aquest acord.
Són novetats al voltant de la investidura que han transcendit el dia que la princesa Leonor ha fet 18 anys i ha jurat la Constitució en un acte solemne al Congrés. Això la converteix en l'hereva de Felip VI. Els actes per commemorar-ho continuen i ho està seguint l'Arnau Mañé.
Sí, la família reial espanyola està arribant ara mateix al Palau Reial, on hi haurà un dinar per celebrar la majoria d'edat de Leonor. La princesa d'Astúries farà un discurs just abans, on també és possible que xerri Pedro Sánchez i Felip VI. A quarts de 8 del vespre, per cert, està previst que arrenqui el Pardo, la trobada familiar privada per celebrar els 18 anys de Leonor de Borbó, i on està previst també que hi hagi, entre d'altres, el rei Joan Carles I, que ha vingut expressament des d'Abu Dhabi.
Estem pendents també a aquesta hora del Consell Executiu. En marxa, com cada dimarts, la roda de premsa de la portaveu Patrícia Plaja, que ja ha avisat que tota l'àrea de Barcelona pot entrar a la fase d'emergència per sequera fins i tot abans del que estava previst.
Les previsions de precipitacions, més enllà que els propers dies puguem veure ploure, tampoc són optimistes, perquè és tantíssima l'aigua necessària per revertir una situació tan complexa que tot fa preveure que el proper escenari no serà un altre que l'entrada les properes setmanes en fase d'emergència a bona part dels municipis del nostre país.
I és que aquest octubre ha plogut fins i tot per sota dels mínims històrics. També anirem a Jerusalem perquè continua l'ofensiva israeliana a la Franja de Gaza. L'exèrcit hebreu assegura que està fent avenços lents i meticulosos. I també parlarem, evidentment, de Bruce Springsteen, que avui hem sabut que tornarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 20 de juny de l'any que ve, les entrades a la venda el 14 de novembre.
Carai, tu, i els esports, què?
Explicarem que Aitana Bonmatí ja és a Suïssa, on aquest vespre jugarà partit de la Nations League amb la selecció espanyola, tot plegat, després d'aconseguir la seva primera pilota d'or. Repassarem, doncs, la gala de France Football, que va tenir diverses referències al Barça, no només d'Aitana, sinó també de Messi, premiat com a millor futbolista del món i que va recollir la seva 8ª pilota d'or. De la resta de premis destaca el que es va endur el Barça mateix com a millor equip femení de l'any. Després, més detalls...
Perdona, és que ric perquè m'acaben de passar un missatge... Perquè vegis tu la fama que jo dec tenir que clava de mal en pitjor, claríssimament. M'acaben de dir per cascos. Acaba d'entrar un tio, així mateix, perquè sempre poc respecte, diguéssim, per a la nostra audiència, acaba d'entrar un tio amb malles de bici.
I això t'ho han dit per
això m'han dit, sobretot, ja, és el que a mi, el tipus de cosa que em comuniquen. Es pot aixecar, per favor, el... Ets tu? Ole! A tope! Perquè va, passa el micro, tu, per fi un senyor amb malles. Que genial, com ens coneixes? Com és que vas amb malles?
Bueno, m'agrada molt la bici, bàsicament.
Ja. Ah, vale, no és guarrada, sinó que és...
No.
Quina pena.
Sí, una pena, de veritat. Aquesta és la meva por, que dic, si em poso les malles, passarà alguna cosa així.
Passarà alguna cosa així, pues sí. Ha passat, eh?
Ja ha passat.
No, molt bé, molt bé. A nosaltres ens encanten les malles. Sí, 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 el món de la litra, el món de... Sí, tot i tot, no? Okay. A tu?
Sí, sí, també.
Hem tingut
també
una conversa molt interessant, no, avui?
Sí, no crec que hagi de sortir
als esports, perquè tenim...
Ho dic per tu, eh?
No, tenim una teoria, que era, com era la teoria? Ja,
és teva, Marc, la teoria.
Ja el mascle último moicano, no. Esports ja últims moicans, i altres que no surten. L'Ernest Ferrer, per exemple, seria último moicano. Vosotros dos de Bruxista, tenim avui a l'editor de... com és esto?
Colectivo
Bruxista.
Sí.
Tu no eres moicano, i tu tampoc. Oliver Mancebo.
Bueno, vale.
Vale, millor, no?
Xavi millor.
Bosch, s'hauria de veure si ets l'últim moicano o no.
S'hauria de veure.
Jo crec que no. Jo? Hem fet apostes i crec que no ets moicano.
D'acord.
I després el Josep Badell, que és director de cinema i de fotografia, que també parla avui amb nosaltres, tens pinta que podries no ser moicano, però jo diria que tu ets moicano. Último, dels últims moicanos, dels últims mascles que queden antics. Què opines, Josep, d'això que et dic?
Pot ser que sí.
Sí, sí, mai tant. Tu què opines d'això?
No ho sé, no ho conec prou. No em mullo.
Però filles, això és el pedo. O
sigui,
ja. No és científic, eh?
El veig bastant moicano.
El veus bastant moicano. Però que sí que els altres tres, inclòs Xavi Rocamora...
Rocamora el veig reformant-se.
Reformant-se.
En reforma. En reforma in progress. S'abraça amb l'Edgar Fornós.
Sí.
Arriben i s'abracen. I mare de Déu, aquí no hi ha moicanes ni hi ha res. Aquí el que hi ha és unes ganes boges de despiporra i de xocochurros, eh?
Home, xocochurros, crec que és un extrem, potser... Aquest no caldria trepitjar, dic, eh? Ara mateix, quan acabi la reforma, ja et diré, però...
Poc a poc, no? Poc a poc. Què t'anava a dir? Tens més esports o no?
Sí, tinc un parell de previsions.
Ah,
una de futbol, que avui comença la Copa del Rei, amb l'Espanyol com el primer català en joc. Visita el Mensajero a les 8 del vespre i en directe a RAC+1. I en bàsquet, el Joventut rep avui l'Hamburg a 8:45 del vespre en la 5a jornada de l'Eurocup.
Ui, que bé. Núria, endavant amb el temps.
Doncs vinga, el cel es mantindrà en
termini. Com anirà la castanyada?
Castanyada fresca, però sense pluja.
Molt bé. Pues ja està.
De moment tarda enterbolida i temperatures més frenades que ahir, ja ho haureu notat, ambient fresc, amb màximes de 15 a 20 graus. I el dia de Tots Sants, pel que facin festa, força clarianes i només alguns ruixats de tarda al Pirineu i al Prepirineu de Lleida.
Escolta, doncs, moltíssimes gràcies. Ja agafarem el paraigua en el cas que haguéssim d'anar al Prepirineu. Tu has
d'anar
al Prepirineu?
No he d'anar al Prepirineu.
No,
però tinc una festa a un terrat i m'ha alegrat molt sentir que no plourà aquesta.
És una festa a un terrat? Quin tipus de festa és? Què vols dir?
De Halloween, amb nens.
I els porteu a un terrat?
Sí, els porteu a un terrat.
I de quin era vestit el teu nen? Doncs
pues van molt bé. Va el petit de Cruella de Vil.
Molt bé.
I el gran de Bada, nen abduït per un alien.
Hòstia, que difícil.
Llavors és com inflable, sembla que l'alien el porta a sobre, la cosa que venen per AliExpress, bàsicament.
Ah, sí. Alien abduït?
No, nen abduït per un alien.
Nen abduït per un alien.
Així,
els nens. Vale, escolta, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé i visca la castanyada, visca. Núria. I ens retrobem al RAC1 migdia.
Fins ara.
També. Tenim moltíssima calor aquí, Joel, estem a punt de morir. El de les malles està a punt de treure les malles, no t'ho digo más. A que sí? Seria el nostre somni. No? Lentamente?
Sí, clar.
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
Home, hi ha en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, l'Esther Romagosa, què tal estàs?
Molt bé, deixa'm dir-li a la Begoña que jo crec que ja no plourà mai més.
Per
mai més? No, el canvi climàtic, ahir va ploure, ahir eren quatre... O sigui,
ja, ja una està, merda, no?
No veurem més ploure,
sí, sí.
No?
Sí, no, per favor, estem a punt de morir tots. Què tal, va dir? Bueno, escolta, avui ens acompanyen també la Begoña Bozurzaiz, que té un fill que ha abduït per un marciano, per un alien. Ens acompanyen també l'Alejandro Albarfer i l'Oliver Mancebo. Què tal esteu? Què tal estàis?
Bé,
vosaltres sou, tu ets l'editor del Col·lectiu Bruxista, que és un editorial que s'ha de tenir molt en compte, i l'Oliver Mancebo és escriptor, periodista cultural i editor de fanzines, o sigui, i prologuista del llibre. O sigui, estàs assumit a la més absoluta de les misèries, no? Perquè a més coses d'aquestes merdes.
Sí, sí, a més de veritat.
Tu has prologat un llibre que es diu Carne apaleada, d'Inés Palou. És una autora que no tenia ni la més remota idea de qui era, però hem flipat en colors. Una dona que l'any 68, bueno, és una novel·la, però vamos, que la història és su vida,
és real,
una,
tot és real,
sí. Entra a una presó franquista. Flipa, tia. Flipa, tio. Això ho farem després. Però abans, senyors... Ah, bueno, hi tenim un jutge a la sala.
Ah.
Posa el micro. Resulta, cuéntanos tu, por favor... Ui, no, dice, no.
No deu poder.
És secret de sumari, perquè ens han enviat un jutge, però no sabem exactament... Un jutge que ens l'han enviat de l'escola de jutge de Barcelona, eh?
Jo crec que t'estan espiant, eh?
Claro.
Pues no m'estranya, pues faran bé. Home, aquí, a la Torre Godó, más de algún caso suelto, algún cabo suelto hay, eh? Si te das por aquí, por allá, tienes ahí algunas puertas, unos despachos que hay que ir a poner los micros, porque vaya tela. Entre els advocats, nosaltres mateixos, que també té la marinera, i tot plegat, no, Xavi?
Cristóbal Martell té el despatx d'advocats.
Cristóbal Martell té el qui...
Aquí,
a part, en l'ascensor, li parlo en castellà perquè és de Madrid, però vaja, a l'ascensor et trobes quantitat d'advocats d'aquests de pastarruqui, eh? D'aquí d'estos que retuerce la justícia. Això és el que tenemos controlado, macho. Tu tens que estar a favor del pueblo, m'entens? Del pueblo soberano. Ah, mira, i te va venir muy bien el libro este, La carne apaleada. De las prisiones franquistas, que vaya asco.
Efectivamente.
¿No? Franquismo, bueno, y el franquismo.
El franquismo también.
También, ¿verdad? Senyores, senyors, anem a fer una cosa que és excepcional perquè no us ho podeu perdre. El Festival Inèdit estrena quin dia, Xavi?
Dijous.
Dijous vinent a quina hora?
A 9:45 de la nit. I després divendres a 5:00 p.m.
Sí, un reportatge...
Un documental.
Jo és que com que estic amb tu estic tan tranquil perquè no porto una entrevista, m'he vist el documental de Peapa, però com que sé que el Xavi Bosch, si no li faig la pregunta adequada, ell mateix la respondrà, perquè per alguna cosa és periodista i té tots al cap, no? Senyors, senyors, amb tots vostès, Xavi Bosch i Josep Vedell. Bueno, ells dos, el Xavi és periodista i escriptor, vostès els coneixen perfectíssimament. El Xavi, el Josep Vedell, no el coneixien menys, però bueno, ja ens caus bé. Tu ets director de cinema de fotografia, també t'estàs forrant. Acabeu de posar en òrbita un documental que es diu Revolucionari Quartet, l'enigma Gerard.
Correcte.
Clar, aquest és fantàstic, el documental, jo el recomano moltíssim, però sobretot és fantàstic, està molt ben fet, t'he de dir, humilment, però és que a més ens descobreix la vida de Robert Gerard, que no teníem ni la més remota idea de qui era, que resulta que aquest senyor és de Valls, i nosaltres, i és un dels compositors... Qui era Robert Gerard, Xavi?
Sí, ho anaves a dir, un dels compositors més importants de la història de la segona meitat del segle XX,
claro.
És el músic, el compositor, a través del qual la música evoluciona, des de la música clàssica tradicional tardoromàntica, per entendre'ns, a la música electrònica, la música electroacústica. És el pioner de l'electroacústica al món. I això ho fa des de l'exili a Cambridge, on s'hi passa 30 anys, fugint de la Guerra Civil Espanyola, fuig per un any, se n'hi està 30, acabarà morint al seu estudi de Cambridge, i allà va tenir la sort d'anar adquirint i quedant-se el material de la BBC, a la qual treballava, per començar a fer sons estranys, i a partir d'aquí fa evolucionar la música. Es diu que després de Monteverdi és el músic que ha fet avançar més la música en un sol compositor. No?
És acollonant, eh?
I era de Valls, sí, era de Valls. Passa que tenia aquest cognom de pare suís, de mare alsaciana, es deia Robert Gerard Ottenwälder, Gerard amb H intercalada, i això fa que tingui molts problemes a la història de la humanitat, perquè ni aquí se'l senten d'aquí, fugint d'Espanya, sent un republicà d'Esquerra Republicana, el seu germà secretari del govern, ha de marxar a l'exili perquè no el pelin, i allà, amb aquest cognom alemany a Anglaterra, m'hi diuen, tens una pinta d'espia nazi que no te l'acabes, canvia't el nom, i s'ha de passar a dir-se Roberto Gerard, per no semblar Robert Gerard Ottenwälder, que l'haurien detingut, i qui sap com hauria acabat. No? De manera que no és... té passaport suís, finalment té passaport espanyol, té passaport anglès, però no és una persona reconeguda enlloc.
Enlloc, enlloc. I l'heu recuperat. S'apunta al documental aquest tipus d'exili, que el Robert Gerhard, quan se'n va a l'exili, pensa que serà que quan acabi el que quan acabi la guerra podran retornar. Quants exiliats els ha passat això, no? I de sobte veuen que no hi ha sortida.
Ell té l'esperança que les tropes aliades que han alliberat tota Europa i França i tot plegat alliberin també Espanya del franquisme. I això no passa. I per tant es va desesperant i hi ha un moment que escriu una carta a Pau Casals, que era bon amic seu, igual que Joan Miró, i em diu, m'estic acostumant molt abans al mal clima britànic que no el feixisme a Espanya, al qual no m'hi acostumaré mai. Fins al punt que no torna. Ho torna puntualment, però, per exemple, ara que ha tornat Valtònic i hem vist que quan s'ha mort la seva mare, ella estava a Brussel·les i no va poder tornar, quan es mor la mare de Robert Gerhard, ell tampoc torna. I és la cosa més dura en un exili, no poder tornar a casa per enterrar la mare. No?
Sí, sí, quin de restricció d'exili, realment. Escolta'm, ui, perdona, mira, això és una mica de Robert Gerhard, també, que et truquin en directe, és música electrònica de Robert Gerhard.
Sí, sí.
I és el meu, eh? Molt bé. Soy un professional com la Paco Confino,
sí,
eh, macho?
Sí. Com et quedes? No l'havia pagat jo, la Paco.
Veus, si et pagues tu, Paco, guapa. Què t'anava a dir, balladors? Escolta'm, Josep Vedell, director de cinema i de fotografia. Com t'arriba aquest projecte a les mans i per què dius que sí, diguéssim, perquè, clar...
M'arriba de mans al Xavi amb una trucada bastant emocionat perquè havia trobat un tema amb el qual podem fer un altre documental, no és el primer que fem junts. I vam començar a tirar del fil. Normalment quan el Xavi em truca per fer alguna cosa m'hi llenço de cap, perquè ens ho passem molt bé i sempre fem projectes força interessants.
A veure si al final no seràs tan moicano com ens pensàvem, eh?
Home, és que parlar amb el Xavi al costat, jo em faig petitet. És com jugar a futbol amb el Messi, no? Arriba a marcar olles.
Carai, bueno, si vols jugar a futbol, a veure com el deixes. Escolta una cosa. Doncs la pregunta te la torno a fer tu, Xavi, perquè... o Messi, vols que et digui Messi? Leo. Leo.
Digue'm Leo. Digue'm Aitana.
Aitana, el Robert Gerhard, com el descobreixes tu?
A través del Quartet Gerhard, quartet de corda...
Que també apareix al documental, clar, perquè...
Sí, és el film narratiu del documental. Ells són molt joves i molt bons, viuen per buscar l'excel·lència en cada nota que toquen i per fer la millor música.
Això em passa a mi també.
Igual que Robert Gerhard, ell se'n va anar a Viena a estudiar amb Arnold Schoenberg, ells s'han anat a primer Basilea, després a Berlín, han estat 10 anys a fora formant-se, fins al punt que avui són un quartet de corda que se'l treuen de les mans els grans festivals i teatres d'Europa perquè hi vagin a tocar.
Tu el coneixes ells... perquè tu ets molt aficionat a la música clàssica.
Jo els conec perquè vaig presentar l'acte del concurs primer Palau o Palau de la Música l'any que ells van guanyar. I per tant allà els vaig conèixer entre bastidors, després els vaig anar seguint, vaig comprar els seus discos, vaig veure que eren molt joves, molt bons, molt guapos, eren els nostres Beatles de la música clàssica. I em vaig enamorar i vaig preguntar-me per què tenien aquest nom de Quartet Gerhard, qui era Gerhard, i a partir d'ells descobreixes Robert Gerhard i tots els seus enigmes, que són els que mirem de desvelar en el documental.
Hi ha un moment en el documental precisament que es veuen els membres del quartet repassant partitures del Gerhard.
Ah, sí.
Quina, o sigui, deu haver tingut un contingut musical aquest autor, aquest compositor immens, entenc, i com heu hagut de fer aquesta tria per posar les músiques al documental?
Gran part de la seva obra encara està per descobrir. De fet, les partitures que estan veient en el rodatge, en el documental, no les havien vist mai i les estan llegint en aquell moment, les estan descobrint. I a Cambridge encara passa que hi ha moltes coses que estan per descobrir, hi ha molt més per descobrir que del que s'ha descobert.
Tots els que escolten a Robert Gerhard per primer cop, o sigui, gent molt afinada i experts en la matèria, en musicòlegs, compositors, intèrprets i demés, hi ha moments que en el musical es veu que
al·lucinen.
Les cares, no? Les cares. Fins i tot hi ha un expert que amb un altre van anar a Cambridge i els van deixar veure l'arxiu i es veu que anaven escoltant amb els cascos i eren dos, i el documental queda molt ben explicat com diu i nos íbamos mirando de vez en cuando.
Estàvem sentint la història de la música que havia estat a les catacombes, com diu sempre el Josep, de la Universitat de Cambridge, on les va depositar la seva vídua. Ell va ser un home que va estar 40 anys amb la mateixa dona, no sé si era mohicano o no, Robert Gerhard, però va estar 40 anys amb la Poldi, i la Poldi, quan queda vídua i a l'última corba de la seva vida, dona aquestes cintes de música electrònica a la Universitat de Cambridge, on ningú els havia fotut puto cas. I són aquests dos, el Carlos Duque i el García Carmen, que van allà, ho rescaten, ho escolten i s'adonen de la troballa que han tingut per la història de la música, no per la història de Robert Gerhard. per tots, hem arribat fins aquí on som i fem el Sonar i tots aquests festivals de música electrònica moderna gràcies a aquest senyor de Valls absolutament desconegut. Mm-hmm.
La Poli Gerard, efectivament, de soltera de Fietz Tiger, és fonamental en l'obra i la vida de Robert Gerard, però a més el material que tenim possiblement no sigui tot perquè van robar-li a casa, diguéssim, perquè a més em fa gràcia la història d'aquest autor, Xavi, perquè té molt del tipus de novel·la que tu podries arribar a escriure, diguéssim. Aquesta cosa realment, que de sobte hi ha amor, hi ha música sempre, hi ha misteri.
Els lladres que van entrar a la seva casa de Cambridge i van robar 200 cintes, quan se les devien posar al magnetòfon, devien
i
al·lucinar.
Vaya mierda esto.
Allà que havien sentit. Pensa que és un senyor que la sinfonia número 3, la sinfonia Collage, s'inspira mentre es va en un viatge transoceànic en avió i sent el so del motor de l'avió durant tantes hores.
Ui, això torra molt.
I d'allà, allò torra molt, i la seva música sovint torra molt.
Sí, sí.
La seva música és difícil d'escoltar, és difícil d'entendre, sobretot aquesta més d'última hora, no?
Clar. Parlant de la música, efectivament, quina és l'evolució de la seva música? I després, el documental també es diu que és enigmàtica, que és difícil d'interpretar, però també difícil d'escoltar. Hi ha fins i tot una professora, una musicòloga, que diu, escolti, si això has d'escoltar 4 vegades, fixa't tu, nosaltres en l'època de TikTok, que estem ja nerviosa, si el TikTok dura més de 30 segons, escoltar-se a l'hora de Robert Gerard 4 vegades per arribar a algun punt, és que estem totalment equivocats, clar.
Jo la primera vegada que la vaig sentir estava escrivint una altra cosa i la vaig ficar com a fil musical, no? Per anar sentint, ho vaig haver d'aturar tot.
Què estaves escrivint, perdona? Es pot saber?
Una cosa per la casa.
Ah, vale. Per casa teva o la casa? O...
Bueno, la casa de tots.
La casa de tots. Ah, per la casa, TV3? Per aquesta casa?
No, per una altra casa.
La
de tots
deu ser
una altra. TV3. Ah, TV3, no serà una res. Sí. Perdoni, ni ells de nosaltres.
De fet, vale. De fet, va haver algun moment en què vam parlar de les possibilitats de defensar la mediterranitat de la música d'en Robert Gerard, i realment la imatge que em va venir sentint, no recordo quina peça, crec que era dodecafònica, i amb tot el carinyo del món, va ser molt inicial tot plegat, va ser d'una guineu atropellada a la flota del Garraf, amb mar de fons i un dia com avui gris, no? És una música molt especial que sí que és molt adient per algunes atmosferes, doncs, que encara no teníem música fins que va arribar el Robert Gerard.
De fet, el documental s'explica una anècdota, no? Quan el Leonard Bernstein s'enamora de la sinfonia número 1 de Robert Gerard, m'encarrega...
Perdó que et talli, que m'encanta tallar-te, perquè és molt difícil, però m'encanta... Ella està en contacte amb grans personatges, o sigui, sent un individu que va viure molt humilment, que va ser pobre,
pobre de solemnitat,
que realment estava pirat per la música total, sí, perquè apareix també un nebot que diu que aquest home estava pirat i pirat per la música, o sigui, estava incorporat per la música, però Bernstein, Schoenberg, Miró, Pau Casals, grans noms, la seva pròpia, la Poli Gerard, o sigui, grans noms de la cultura del nostre país, per no parlar dels Gomis Bertran, de la Ricarda, que ara m'agradaria que féssim un apunt sobre aquest particular, veien clarament que allò era una cosa important, no? Perdona, aquest atallat.
No, el que anava a dir és que precisament...
M'encanta tallar els mascles catalans, m'encanta!
Leonard Bernstein li encarrega, sent la sinfonia número 1, l'encanta, li encarrega pels 125 anys de la Sinfònica de Nova York, de l'orquestra, una peça especial. És a dir, Nova York i Bernstein li encarreguen a Robert Gerard la peça màxima. La compon, que és la seva sinfonia número 4, i quan la ha de dirigir Leonard Bernstein no li agrada gens.
No sap per on començar.
No sap per on començar. Sí, sí, fa vergonya posar-se davant d'una orquestra a fer sonar allò. Sí. I el mateix Robert Gerard diu, escolta, a mi les crítiques me han despellejado, pero hemos vendido todas las entradas. Tu que ets historiador de l'art, Marc, saps perfectament que l'art nou, l'art que trenca, l'art avantguardista, costa molt, sigui pintura, però també música, que t'entri pels ulls o per les oïdes. I que de mica en mica, amb els anys i amb el temps, les coses van posant al seu lloc, no?
El mateix Miró deia, de Robert Gerard, que si no hi hagués hagut el franquisme, si no hi hagués... Que en aquest país, què hagués passat, joder, si no hi hagués hagut el franquisme, en tota la manera d'aquest el feixisme. Però que realment ells dos estaven fets l'un per l'altre. És a dir, que la pintura de Miró tenia la música de Robert Gerard el seu germà, diguéssim, la mateixa línia.
Van arribar a fer un ballet junts, Ariel, on un havia de fer la música i l'altre havia de fer el vestuari i el decorat, no?
No, i no el van fer, dius?
van fer els esbossos i van arribar a fer alguna cosa, però no tot el que volíem.
Anem a parlar de la Ricarda. La família Gomis Bertran han estat uns dels... Surten la Marita Gomis i la seva germana, surten a la Ricarda. Va ser un... Que és una cosa que és increïble, s'hauria d'estudiar i s'hauria de... No sé si tenen la Creu Sant Jordi, aquesta gent de la Ricarda, però bueno, ja estan tardant. Però el, la família de Gomis Bertran van acollir a Robert Gerard cada cop que venia aquí a Catalunya i a Espanya. Fins i tot el senyor Gomis els vestia, diguéssim, vull dir, anaven al sastre, li feia brics, etc, etc, li pagava el sastre. Parla'ns una mica d'aquest particular, de la relació de Ricarda amb Robert Gerard i la família de...
Era una relació pràcticament de mecenatge i d'amistat. Ell quan parava a Barcelona, rara vegada anava a veure la família a Valls, o si anava, i dit pel seu nebot, ja era una estoneta, però feia vida a casa de la família Gomis. I en Ricard Gomis estava enamorat artísticament del Robert Gerard i vivia amb passió tot el que ell proposava musicalment. I fins i, de fet, les úniques imatges que tenim, que crec que són en Super 8, són rodades pel propi Ricard Gomis a Baden-Baden. I, home, està bé, és una relació que era necessària perquè el Robert Gerard i companyia doncs, no anaven bullantes. I està bé que almenys algú d'aquí del país li fes costat i l'ajudés a tirar endavant la seva trajectòria musical.
No tenia mai dues pessetes, en tenia una per anar tirant. De jove li incauten el piano ja, però li embarguen perquè no pot pagar. Quan va a Viena i Berlín, malviu de fer classes de castellà. Després té aquí el mecenatge de la família Gomis. I quan va a Anglaterra per una invitació d'un any a la Universitat de Cambridge, no es pot ni pagar el lloguer del lloc on ha de viure i durant 30 anys viu gràcies a la caritat, per dir-ho així, de la Rosemary Summers, de la seva mare, l'Alice Rothton, no? Que no només amb ell, però d'altres exiliats per les guerres, per la Guerra Mundial i per la Guerra Civil Espanyola, viuen del mecenatge o de la caritat d'aquesta bona gent anglesa. No?
Déu-n'hi-do. És una història fascinant, la història del personatge en si, que queda molt ben retratada al documental, i també al documental una cosa que jo trobo que és bàsica, és que tens ganes d'escoltar Robert Gerard, perquè...
Que està a Spotify, eh?
A més, està a Spotify.
Sí.
Què més vols, no? Per on començaries tu, ja per acabar, diguessis, una persona verge amb Robert Gerard...
Què hauria d'escoltar primer?
El primer per...
Perquè vegi una raresa que està en el camí entre la música clàssica i la cosa més dodecafonista, serialista, seria el quartet número 2 de corda, que és el que toca en molts concerts, el que toca finalment al documental a la Filarmònica d'Hamburg, a l'Elba Filharmonie, que és el gran teatre de concerts avui per avui a Europa, que toca el mateix quartet Gerard. Per tant, el quartet de corda número 2 de Robert Gerard.
I el quartet Gerard deu tenir obra publicada, diguéssim, no? Té discos i...
No, el Robert Gerard?
Ai, el
quartet Gerard, sí, ara n'acaben de treure un i no paren. Però no, paren. No només toquen Robert Gerard,
clar,
toquen Beethoven, toquen Mozart, toquen Debussy, toquen Shostakovich, vull dir, és un quartet de corda que serveix de les partitures d'altres creadors.
Bueno, també és veritat que si només toquessin Robert Gerard, a mi els acaben amb el cap com un bombo, ells mateixos.
I esgotats, no? Físicament.
Esgotats, perquè a més és veritat que costa. Sí. Bueno, escolta una cosa, un aplaudiment ben fort per Xavi Bosch i Josep Vedell, moltíssimes gràcies.
Marc, celebrar el teu Premi Ondas, t'he portat uns panellets.
Home, per favor.
Bravo.
Moltíssimes gràcies. Carai, noi, de pinyons, eh?
De pinyons, sí.
Sí, el pinyó ha baixat de preu, es veu, perquè l'altre dia vaig anar a comprar panellets i vaig dir, ui, però si són més baratos que l'any passat, i han bajat un poquito de preu. Tu pots creure?
Mira, tot això.
Sí, cèntims, misèria, però bueno, escolta'm. Doncs escolta, moltíssimes gràcies. Ara sí, Xavi Bosch i Josep Vedell són els autors de Revolucionari Quartet, és la vida i obra de Robert Gerard. Recorda'n, Xavi, tu que tu saps perfecte.
Dijous al Cinema Saribau, festival inèdit a 9:15 de la nit, i divendres a les 5 de la tarda.
Fantàstic, escolta, no t'ho perdis, eh? Robert Gerard, no en teníem ni idea. És que som, de veritat, uns ignorants. Mira, i d'ignorants a ignorants, senyores i senyors, amb tots vostès, Alejandro Albarfer, que eres asturiano, ¿no?
Soy asturiano, soy de Gijón.
De Gijón, qué maravilla. Nos vienes muy bien porque como hoy la princesa de Asturias es protagonista, estamos todos con Asturias.
Sí. Bueno.
Lo has seguido, supongo, atentamente,
sí,
¿no?
Sí, súper atentamente, la verdad.
Sí, ¿verdad?
Me interesa muchísimo.
Tienes toda la cara de que... Todo. Dos cosas, Alejandro Albarfer y Oliver Mancebo. Un aplaudiment para ellos, bravo. A ver, escolta'm. Tu, Alejandro, ets l'editor del col·lectiu Bruixista, que és una editorial que, si no la coneixeu, s'ha de conèixer.
Totalment.
I Robert Manceu és escriptor, periodista cultural i editor de fanzines i prologuista d'aquest llibre que tenim entre mans, que es diu Carne Apaleada, d'Inés Palou, que nosaltres no teníem ni idea de qui era Inés Palou. Jo no sé qui vol explicar-nos qui era, però realment és una vida fascinant. El llibre, dic una cosa, es llegeix que no podes soltar-lo, te lo digo. La Cassia Esther,
enganxa,
que ens ha passat.
Enganxa.
Nosotros nos pasa que anem sense son, perquè tenemos que leer una cantidad de cosas.
Imagino.
I pienso, a ver si nos gusta el libro, si ho fas en diagonal. No hi ha puta manera.
No, t'enganxa.
Però t'enganxa.
És duro, también,
T'enganxa perquè és duro, clar, també.
Sí, sí, sí.
Pues Inés Palou era una senyora de mediana edad.
Mira, como nosotras.
De clase media, que entra en prisión en mayo del 68. Y entra en prisión por un escándalo de la empresa de harinas en la que trabajaba, una especie de desfalco, y entra en la cárcel y pues cuenta, al salir de la cárcel en el 75, publica esta novela porque nadie la quiere contratar en ningún sitio, que es algo de lo que se habla en el libro, ¿no? Un poco la marginalidad a la que le obliga a estar en el hecho de ser presa, y publica esta novela que escribe en 25 días, donde cuenta su experiencia en...
¿Del tirón la escribe hoy?
En 25 días, sí. Que también explica un poco las particularidades del libro, ¿no? Que es un poco desordenada, es como un vómito casi. Pero escribe muy rápido, porque Lara, padre de la editorial Planeta, le compra el libro.
Això és important, també. És a dir, Inés Palou passa per la presó, escriu aquesta novel·la, Carne Apaleada, i el Lara pare... Le compra el libro. ¿Quina relació tenien ells o ella? O sigui, com contacten?
Fue a su despacho y le pidió un anticipo y se lo compró. Yo creo que explica un poco el está de moda este tema en el 75, un poco el espíritu del tiempo, ¿no? Ese espíritu 68ista que se refleja en la novela, que estaba de moda, estaba la Copel dando guerra, estaba un poco... Franco acaba de morir. Pues yo creo que él vio negocio en eso y se lo compró. Y le pagó anticipo, me imagino que no muy elevado, y lo escribió rápido. Y luego ella, ante la expectativa de volver a entrar en la cárcel, se suicida en Lleida.
Cuenta eso también, porque es todo un amor.
Es el mismo año, sí, es bastante potente eso. De hecho, ella escribió esa novela y luego otra más, que se llama Operación Dulce, que habla de un atraco que una presa le había contado en la cárcel. Y esa novela la presenta al Premio Planeta. Y antes de que se falle el premio, el día antes, ella se suicida y le manda una carta a Lara Padre y le dice, le pongo en bandeja de plata el próximo premio Planeta. Y quedó segunda al final.
Qué fuerte.
Se suicida la noche de las deliberaciones. Sí.
Pero quedó finalista.
Sí, finalista.
Sí. Sí, sí.
Y claro, y se acaba de suicidar.
Sí.
Hostia.
Els hi va fer el que seria el màrqueting, però màrqueting per tot lo alto. Mare de Déu, no ho provin a casa seva. Escolta'm, Inés Palou, tu la coneixies quan Alejandro... O sigui, com sorgeix el llibre? Com el recupereu? Perquè aquest llibre no estava en circulació.
Me lo enseñó él, que es un erudito. Además de todo lo que has dicho, es un erudito en temas carcelarios también.
Sí, también.
Bueno, en todo lo que es marginalidad y pobreza.
Ah, sí? Eso com d'on et ve, això?
Bueno, és com un interès, tota aquesta literatura que ve una mica dels marges, de tota la literatura dels baixos fons, no? que potser en altres països s'ha normalitzat, s'ha recuperat més, o fins i tot és alta cultura, no? Com a França, no sé, Jean Genet, etcètera.
Enmarca'ns a Inés Palou, diguéssim, enmarca'ns en aquest context de això que en dieu literatura carcelària. Quan parlem de literatura carcelària, de què estem parlant?
De literatura normalment feta per presos i per preses, que parla de la vida a la presó, o dels ambients carcelaris. En aquest cas és una rara avis total, perquè és com la primera novel·la autobiogràfica escrita per una presa comuna, no?, entre cometes, o que després es van reivindicar com a presos socials, no? Perquè sí que existien precedents de memòries escrites per preses polítiques, no? de diferents classes socials, no?, des de la duquesa Rosa, no?, la duquesa Roja, perdoneu, sí. No? A altres, no? Però sí que era molt poc freqüent que fins a aquesta data que una presa comuna o una presa social escrivís unes memòries, i a més una presa social que no respon exactament a l'arquetip de presa social que acostumava a ser més, doncs, més vinculat a la prostitució o als robatoris o a les drogues, etc. No? Ella és una dona, com hem dit, de mitjana edat, i que a més ve de família burgesa, no?, de família acomodada, i que feia, anava d'excursió amb grups d'acció catòlica, Montserrat, ballava sardanes, i feia classes de piano, o sigui, impartia classes de piano, tenia cultura lectora, i que per unes circumstàncies de la qual ella es justifica com a innocent, com a mínim el primer cop que entra en presó, amb 47 anys, entra a la presó i allà descobreix de forma una mica contradictòria, però és tan tancada quan descobreix la llibertat sexual.
Ara hem de parlar d'això, perquè sí. Primer al llibre hi ha una denúncia de les males condicions de les presons franquistes. Vosaltres arriba el problema que em sembla que dieu que està una dona presa dins de la pròpia presó, que era el franquisme, o sigui que era doble tancament, dobles murs. Com eren les presons? La presó amb la que es troba la protagonista de la novel·la Inés Palou?
Bueno, hay una diferencia con las prisiones masculinas, digamos, era un sistema de lavado de cerebro y de dominio total de las presas que estaban allí, pero igual no era un dominio tan físico como no había tanta tortura física como en las cárceles masculinas, sino que era más bien una tortura psicológica, ¿no? Oliver en una entrevista decía que las cárceles franquistas intentaban volver a los hombres productivos y a las mujeres reproductivas. Mm-hmm. Y es muy curioso porque en las cárceles de mujeres están dirigidas por monjas, que eran las cruzadas evangélicas, que son eran unas auténticas sádicas, y son mucho más duras con las presas que están allí por crímenes morales que por crímenes, digamos, por asesinatos, por ejemplo. También hay mujeres que están allí por simplemente haber abandonado a su marido que la maltrataba, por haberse quedado embarazadas sin estar casadas.
Homosexuales.
Mm-hmm. Con ellas son mucho más duras que con las otras. Es decir, había un punto ideológico de la tortura y de una violencia psicológica muy, muy fuerte. Y las condiciones eran lamentables, por supuesto. O sea, la comida era horrible, la higiene, bueno, eran condiciones muy, muy malas.
Deficiencias médicas, traslados larguísimos, càstigs sin ton ni son. Exacto. Y después depenies en aquestes presons de la bona voluntat de la carcellera, no? De la monja carcellera que estigués en aquell moment, no? O sigui, era tot una cosa com...
Totalment, però és que ja partint que no calia que haguessis fet cap delicte per entrar, no? Perquè
clar,
havia com,
claro.
Ja la filosofia del patronat de la mujer era ficar a les dones caïdes o en risc de caer, no? O sigui, total.
I a l'espera de judicis podien estar allà mesos i mesos tancades.
Ella a la presó, de totes maneres, dius que descobreix el que seria, per exemple, l'autèntica llibertat sexual,
sí,
perquè una de les trames o una de les línies del llibre, de carne apaleada, és una història d'amor.
Sí, sí, sí. Això, tot això sense frivolitzar-ho i tal, però sí que el llibre ja comença les primeres pàgines amb algunes referències com molt, molt pop, no? A Charles Manson, no? Per exemple, a Juanito Bravo, etcètera, no? I és que és molt significatiu en el moment que ella entra a presó, és el maig del 68, no?
Clar.
I llavors, d'alguna manera, tota aquesta revolució que està passant a fora, no? tota des de filosofies orientals, no? a canvis a la cultura, no? Canvis profunds en com es percep i es comunica la cultura, canvis en els costums sexuals i tal, d'alguna manera acaben infiltrant-se a la presó, no? És molt interessant això de com la contracultura s'infiltra a la subcultura carcelària, no? I com es fa ja com una barreja, no?
I elles pues s'enamora.
I ella pues s'enamora, sí, 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 sí. De fet, sí, i això té molt de pes en el llibre. De fet, si aquesta història d'amor no s'esmolupés en un context tan terrible, seria una novel·la rosa. Seria, tindria...
Com és la dona a la que s'enamora?
S'enamora de Senta, que és una dona acusada d'assassinat. I que és bastant xunga, i a més per les investigacions posteriors que han fet, de fet també suïcida esperant guanyar el primer planeta perquè li lega tota l'herència a la seva amant, no? I a la seva filla, no? O sigui, és com una història totalment
tormentosa
i romàntica, no?
De fet, ella explica amb molta duresa i molta cruesa aquestes històries de les preses amb les que es va creuant.
Clar, perquè van apareixent tota una galeria de personatges des del principi.
Hi ha de tot tipus, hi ha crims de tot tipus.
Això té a veure també amb la seva percepció, no? Ella, o sigui, al final és això, és una dona que ha crescut en les antípodes de la presó, no? Amb una vida una mica com algodonada, no? De burgesa, de províncies, no? I quan entra allà, clar, al·lucina, no? O sigui, amb tot el... ventall de personatges que es va trobant. I també té una estructura una mica com de gairebé de novel·la picaresca, no? Com que sobretot els primers capítols va fent una mica com retrats de diferents personatges.
Sí,
no?
Sí,
que...
totalment, totalment. Mm-hmm.
Clar, perquè ella està buscant la vida, ha d'interpretar el món al que està, clar, i llavors ha d'interpretar aquests dos codis i per on trepitjar i què trepitja, sí, sí.
I ella va canviando també, perquè al principi, com a entrar en la cárcel, les ve com una espècie de superioritat, jo crec, i luego lo más interesante del libro es cómo ella va evolucionando y al final se da cuenta que se convierte una más y encuentra cierta solidaridad con el resto de
però en aquest sentit és duríssim, com diu, eren dones, som dones fràgils i a dins de la presó ens convertim en monstres, fieres, en monstres, en... Sí. Duríssim, eh?
No, el llibre enganxa moltíssim, de veritat t'ho dic, i a més és fantàstic perquè no coneixíem aquesta autora, Inés Palou, que per altra banda jo crec que és una gran escriptora, paliativos, és a dir, que és, a banda que...
ni vosaltres, ni, o sigui, era com una autora que havia quedat, va tenir
com... menys mal, ja em descanses, no, perquè...
Però s'ha fet una es va fer una peli el seu dia.
Una peli de Jesús Aguirre con Esperanza Rey.
Y que no tuvo, no pasó ni, no, no tuvo ni pena ni gloria.
No, bueno, la, bueno sí, en su momento.
En su momento sí, pero es una película muy de su época, muy de sexploitation, del destape, que, que hace mucho hincapié en la relación lésbica. Y pues ya la visión un poco, yo diría, casi masculina, entonces es un poco sensacionalista. Y sí, en su momento sí que tuvo mucho éxito, pero luego quedó un poco olvidada. Y la novela, de hecho, en su momento también fue número uno en ventas en el año 70.
Va a tener éxito, va a tener fortuna crítica, sí. Luego, es, sí, perdón.
No, anava a dir que en realitat tot el que té a veure amb una revisió o amb una crítica al jo que sé, al pacte del 77, no? A tot el que va venir després amb la transició i tal, ha passat, durant dècades ha estat totalment amagat, no? I també és significatiu que ara s'hagi publicat aquest llibre juntament amb una sèrie de propostes editorials i cinematogràfiques que reivindiquen una mica aquesta memòria, no?
El món performàtic, que estava dient això del pacte del 77, i tenim de fons tot el sarau de la princesa, la parlin sis, però és que m'ha encantat el contrast.
És veritat, és la nostra manera de celebrar avui el dia aquest dia tan il·lustre amb Inés Palou i carne apaleada. De Col·lectiu Bruxista. Moltíssimes gràcies, Carna Paleada, Inés Palou, del Col·lectiu Bruxista. Ens queda pendent amb tu, perdona, Alejandro, quantes coses tenemos pendientes, no? Nos acabamos de conocer, pero ya tenemos cosas pendientes, fíjate, ¿no? Qué maravilla. Aquest altre llibre que ens vas enviar, Men Enough to Be a Woman,
exacto, sí,
que jo me'l vaig començar a llegir i després se me fue la olla porque me despistan. Però de Jen Conti.
Sí, Jen Conti fue una cantante de punk transexual.
Perfecto. Que vivía en... Nosotras como nosotras.
En el Nueva York de los 70. De hecho, ella vivió como todo el arco de la contracultura, fue a Woodstock. O sea, es una mujer de Atlanta, que está en toda la escena gay de Atlanta, en un momento bastante difícil, obviamente. Se va luego a Nueva York, está en Woodstock, luego va al Berlín de David Bowie, o sea, está en Londres también.
Habrás de tornar a explicarnos-la.
Sí, es súper bonito y súper interesante.
Fantástico. Carne apaleada, Inés Palou. Ya hablaremos de Men Enough to Be a Woman.
Bueno,
que es un de los títulos millors que yo he llegido en los años. Escolta, muchísimas gracias. Una aplaudiment para aquests gentlemen. Fantàstic. I gràcies, Xavi, i gràcies, Josep Badell. Fantàstic.
Vostè primer, amb Marc Giró. A Línia Directa sabem que quan s'acaba l'any, un bon estalvi ens fa bé a tothom. Per això aquest octubre oferim el mes de portes obertes de Línia Directa. T'abaixem fins a un 25% el preu de les assegurances de cotxe i llar amb cobertures inigualables. No ho deixis escapar i canvia-t'hi abans no sigui massa tard. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
Mentre sents aquesta falca, potser vas cap a la feina o cap a casa. Però a Bassols volem que vagis cap a un món millor. Per això, avui arribem a tot Catalunya, per impulsar la transició energètica, oferint-te una energia 100% verda. I per descomptat, la possibilitat de generar la teva gràcies a l'autoconsum. Bassols, l'energia compromesa.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Tic-tac, corre! Perquè els dies sense IVA de Conforama volen. Últimes 48 hores per renovar el teu sofà, matalàs i mobles sense pagar l'IVA. No t'ho perdis, Conforama.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
RAC més 1, podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina. Marinat amb humor. Molt bé, i ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1. RAC
més 1.
Hosti, tu, ens estem fotent aquí un panellet. Vols un panellet de guanyar?
Sí, un trosset.
Que ens l'ha... Ens l'ha
escoltat el Xavi Bosch.
Ui, ens l'ha el Xavi Bosch.
Estan boníssims.
Estan boníssims, els panellets de pinyó que ens ha portat el Xavi Bosch. Ole, tu, aquí tregant. Escolta'm una cosa.
Anem de Sálvame, no?
Ja ho tenen una mica desbandida, del públic.
Que berenaven.
Exacte. Jo vaig desbandida, però hem col·locat el xaval de les malles...
En primera fila.
A primera fila, tu.
Fantàstic. Has vist que porta la ronyonera
estratègica. Porta la ronyonera al paquet, sí. Quina pena, la ronyonera. Mai una ronyonera ens havia molestat tant. T'ho dic sincerament. Tu és la nòvia?
No, l'acabo de conèixer.
Ah, l'acabes de conèixer? Però ja heu lligat o com? És increïble. I vostè, senyora, és la nòvia o és...
La mare.
I tu, què cosificant aquest noi i sa mare davant?
Bueno, però les mares estan encantades, perquè si són les mares les primeres que cosifiquen... Ai, mi niño, que guapo és, i tot això, no, senyora? Sí. Vostè també és aficionada a la bicicleta, li
ve? Ai, no em diguis de vostè, please.
A tu la bicicleta, què tal?
No, a mi no m'agrada la bici.
No. A mi, pel teu fill, m'arribaria agradar. Tampoc som molt d'anar amb bicicleta, però si ell m'ho demanés...
Fas el turmalet.
Fai la turmalet. Senyors i senyors, anem a parlar de tetes amb tots vostès i de mugrons.
Sí, t'agrada, eh? Després del Robert Gerard i de la Inés Palou, vinc jo aquí a parlar de tetes.
I de Kardashian. És que, tia, també amb el nivell ja semblava això, jo què sé...
Jo aquí a baixar el nivell.
Monopolis de la 2.
Tota la filosofia que hi ha darrere dels sostens també té molt a veure amb aquest patriarcat, eh?
No, tia, no ens ho callis, perquè m'han de baixar el nivell a punta pala, perquè Robert Gerard... Inés Palou... I ara... Amb tots vostès, Begoña Wilson.
Kim Kardashian, brava!
Em sento molt honorada per aquesta presentació.
Ah, clar, també presentar
juntament. Sí, no hi ha res com la confiança. Confiança
fa fàstic. Vaya merda de tema que porta sort. Encara sort, no? Parlar de tetes i amb
grons. Tot el que explica la Begoña és sempre superinteressant.
Les tetes mai són una tonteria.
Anem a escoltar un àudio.
Calla, anem a escoltar un àudio.
The Earth's temperature is getting hotter and hotter. The sea levels are rising. The ice sheets are shrinking. And I'm not a scientist. But I do believe everyone can use their skill set to do their part. That's why I'm introducing a brand new bra with a built-in nipple. So no matter how hot it is, you'll always look cold.
L'únic d'aquest vídeo és boníssim.
És boníssim, no?
Sí, el vídeo és molt bo. Sí, surt la Kim Kardashian vestida d'aquest color bisó o siena, que jo li dic color galeta, que és el que ja ha contribuït a polaritzar. Fa com de professora i ensenya ja com una mena de PowerPoint així una mica retro i està dient... que tot i el canvi climàtic amb aquests sostenidors que ella està introduint a la seva marca Skims
i que tu li has de comprar clarament, nosaltres, o sigui,
creus que li hem de comprar?
No, que ens convida que li comprem,
que
no?
Ens envia que li comprem,
no, vull dir que allà que fa és vendre els bragues i sostens.
Sempre semblarà...
Me lo quitan de las manos, l'evolució de me lo quitan de las manos.
Sí, clar. Ella diu, sempre semblaràs que tens fred, perquè què passa amb aquest sostent?
Què passa?
Que és un sostent molt tècnic, amb push-up, amb padded, amb tota la parafernàlia i que també té uns mugrons falsos incorporats.
És a dir, que tu vas empitonada...
El poses i vas empitonada tot el dia, i a sobre et posa el jersei o el que sigui, i ella et porta el vídeo i es viu empitonada.
Encara que sigui de llana Shetland, no?
Encara que sigui de Kashmir, tu allà vas,
lluint
la teta. I, bueno, això és molt, molt curiós i molt problemàtic i molt significatiu com tot el que fa ella. Al final, tot el que fa aquesta dona és significatiu. I, a més, també és curiós com el vent, perquè ella diu que connecta amb aquesta cosa del canvi climàtic, bueno, s'estan derretint els icebergs, però tu sempre aniràs...
Sí, passi el que passi,
mugrons
amunt.
Mugrons amunt. I, de fet, el 10% de la venda de cadascun d'aquests sostenidors ho dona ella, diguéssim, a una ONG que es diu 1% for the Planet. Què fa aquesta ONG? Aquesta ONG es dedica a convèncer empreses perquè donin el 1%, l'1% de tot el que guanyen al planeta. I tu diràs, vale, llavors, Kim, ho fas tu això amb aquesta marca Skims, amb la que vens tantíssima roba interior tècnica i faixes i puja culs?
Ho fa?
No.
No ho fa.
No ho fa. O sigui, és el colmo d'aquesta dona. Sí, amb aquest producte dona el 10% a la ONG, però ella no està donant el 1% dels seus beneficis.
De res.
O sigui, ella mateixa la seva empresa no s'ha convençut,
diguéssim, no? No s'ha convençut, ella mateixa.
Tu dius que aquest producte ha aixecat molta polseguera?
Sí, primer perquè el vídeo és realment molt graciós. Jo quan la vaig veure vaig pensar que era una paròdia de Saturday Night Live. Jo pensava que era mentida, molta gent es va pensar que era
mentida. Però que és una estratègia, no?
Que és una estratègia, sí.
El feixisme també entra fent gràcia,
exacte,
recordem.
El feixisme entra per la broma, clar.
El feixisme entra per la broma. I tots els xavals joves, ara, els xavals joves i altres, i Santiago Abascal, per exemple.
Sí, sí, ella té molta gent bona fent que era mentida, no? A més, té frases, no? Diu, com això que et dèiem, no? Alguns dies són durs, però aquests mugrons són encara més durs. I al contrari que els icebergs, els icebergs, no? Es diu en català, al contrari que els icebergs, aquests mugrons no es derretiran. Ella tot ho va dient amb aquest posat. D'entrada tothom es va pensar que era broma i després ha resultat que és
que
veritat.
No.
Llavors sí. Què vol, que ens comprem sostens?
I surten a la venda avui,
la venda avui, no?
Surten a la venda avui, dia 31, sí. Llavors, us pregunto, aquest era un clam de... Això era una necessitat humana?
Les dones necessiteu sostens que marquin
mugrons? Mai, zero dones a la història de la humanitat.
Per què els tios no marquen?
A les dones ens fa com pudor.
Clar, i de fet hi ha molts productes que fan el contrari. Hi ha aquelles mugroneres que es compra la gent per anar a les bodes, que llavors et cauen quan ja vas mig bolinga i la trobes allà sota de la taula.
És la prova que vas bolinga. A una boda, quan funciona, vas xafant, tof, xof, xof, i són mugroneres d'aquestes que han caigut a la gent.
Que són de silicona i que es posen a sota dels vestits escotats que en teoria no
queden
bé
si
poses amb sostens.
És que és que plou sobre mullat, eh? El vestit escotat, la mugronera que no se'n marqui... És que de les ties, t'ho juro, jo flipo.
No, és esgotador, és esgotador.
Després diuen que si el feminisme radical és una patranya, però és que en poc radical us trobo.
L'autosumissió aquesta que tenim és molt heavy.
Perquè us anava jo a la merda, però...
Però clar, que la Kardashian hagi posat l'ull aquí, això què significa?
Això què significa? No se sap ben bé. No és el primer cop a la història que existeixen. Hem trobat un anunci boníssim, que després el podeu penjar a xarxes, dels anys 70, d'un producte que ja venia, això.
Ja l'hem penjat.
Queda,
mira, és que ui, és que nosaltres nosaltres anem
quan
ella
passar,
ja torna
l'Ester. Quan el va passar, el vam penjar. Sí,
està penjat. Lo lleva todo por delante.
Sí, sí. Que ja es venia així, perquè què passa? Que aquell era el moment de les feministes cremant els sostenidors.
I va haver una contrarèplica ràpidament.
No, hi va haver, era per si tu no t'atrevies a anar sense sostenidors, però volies tenir el look, el no bra look, el look de que no portava sostenidors,
no bra look, clar.
Et posaven el sostenidor aquest amb el mugró incorporat.
Clar, clar.
Que era una cosa, no sé en quantes aquesta, unitats van vendre això. Es veu que Victoria's Secret també va fer un sostenidor amb mugroneres, amb mugró, fake, al 2010.
I llavors tot això és sempre la cosa de les tetes de les ties...
De la mirada de l'home.
De la mirada de l'home. Avui hem tingut una discussió en un xat meu durant una hora sobre aquest tema.
I que
la Noelia i jo estàvem dient que això és molt problemàtic. Sí, Noelia Ramírez, col·laboradora d'aquest programa, estàvem dient que això era...
Però teva i periodista del País, no?
Evidentment, sí. Estàvem dient que això era molt problemàtic i el nostre amic Àlex Vicente deia que no era tan problemàtic o que era igual de problemàtic que qualsevol altra cosa d'aquestes que fem les dones.
Ja, clar, ja t'entenc.
Sí, que no tenia per què ser-ho més. Que si acceptem altres coses com empoderadores i com a opció... Nosaltres dèiem que és això, primer que no compleix una preocupació, no
necessitat, ajuda
una necessitat de les dones, sinó que potser l'està creant.
Mm-hmm.
Clar, clar.
I que és això, no? Que és com el súmum de la mirada masculina.
Els tios us agrada? Tu ets hetero o no ets... Ara no sé que no ets hetero, me cago en l'ou. T'imagines? Tu com a hetero?
Jo sóc hetero, sí.
És que ho sabia. Què t'anava a dir? Què us passa amb els mugrons de les senyores? Nosaltres amb les vostres malles ho hem explicat clarament. Però realment és una cosa que us obsessiona, les tetes de les ties?
Sí, qualsevol cosa, si vivim en una societat on per estar la dona crucificada, tot el que podem veure...
Benvingut a estar, no?
Exactament.
Els culs també, diu aquí l'Ernest Ferrer.
Què diu l'Ernest?
Que els culs també fa, els culs també. Des dels cascos, no? Rebo uns missatges per cascos que vostès al·lucinarien.
No vull semblar molt... Tampoc massa guarro, no? Però vull dir que, entre cometes...
Estàs dient que us posa.
Sí,
els mugrons us posen.
Sí.
Sota del vestit o
però
del jersei.
Però potser en una altra situació no ens posarien.
Què vols dir?
A mi passa que jo alguna vegada he anat a platges nudistes i en allà no estic molt més tranquil. Perquè tot hi ha una com...
El concepte està molt més tranquil, és boníssim, eh?
Sí.
Clar, hi ha una altra relaxació, una altra aproximació als cossos.
Sí, hi ha com una normalitat del cos i sobretot no hi ha una diferència entre el cos de la dona i el cos de l'home.
Està molt bé,
tots són cossos.
Aquest senyor, tots són bons cossos.
Sí, tots són acceptats, diguéssim.
Sí, jo t'entenc. Escolta, quina raó que ens anem d'anar a publicitat. Què tal va dir? Begoña, moltíssimes gràcies. No sé si vols acabar amb alguna frase brillant.
No tinc cap frase brillant. Volia fer una evolució de la història de les formes dels sostens, però mira, ja te la faré una altra.
Exacte. Escolta, una cosa, un aplaudiment. Visca les malles.
Vostè primer. Marc Giró.
Molt bé,
RAC1. Viatge a un món de fantasia amb la història interminable El Musical. L'espectacle revelació de la temporada per fi arriba a Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Viu-lo des del 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. Entrades a la historiainterminableelmusical.com.
El Halloween més terroríficament divertit és a Catalunya en miniatura.
Des del primer cap de setmana d'octubre gaudeix de la decoració especial del parc, dels éssers monstruosos i sobretot de totes les activitats que t'hi esperen. Et costarà tornar a dormir, de tan bé que t'ho passaràs.
Consulta els horaris a catalunyaenminiatura.com i viu un dia aterradorament extraordinari.
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta Pop Rock Simfònic. Un viatge pels èxits del pop i el rock de tots els temps en versió simfònica.
The Beatles, Queen, Gloria Gaynor, Elvis Presley, Bruce Springsteen i molts més ressonaran com mai amb les veus de cor de teatre i la música de la Simfònica del Vallès.
El dissabte 4 de novembre al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Avui ets aquí. Però molt aviat viatjaràs a un món de fantasia. La història interminable. El musical revelació de la temporada arriba el 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Aconsegueix ja les teves entrades a lahistoriainterminableelmusical.com. El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
Potser, tècnicament avui és més dimarts que divendres, però si aprofites i vens a l'FNAC a comprar un nou tocadiscos, muntaràs una festa que ni un divendres al karaoke del barri. Aquest mes, cada dia pot ser molt Friday. Per això a l'FNAC tenim un munt de descomptes en cultura i tecnologia perquè visquis totalment a l'estil Friday. Et falta FNAC.es.
RAC més 1 i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una nova vida amb Romina Vallès, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC 1, tots som 1.
A veure, ens informa el nostre cinèfil per excel·lència, Pere Vall, que Carne apaleada, la novel·la de la que hem parlat avui d'Inés Palou, editada per Col·lectiu Bruxista, efectivament es va portar al cinema i les protagonistes eren Esperanza Roy, però també Bàrbara Rey, que devia ser, clar, devia, ho devia
de l'època del Destape, no?
Del Destape i de la cosa aquesta de...
Lésbica.
Sí. Ell ho ha dit, ell ha dit, l'editor del Destape ha dit machaque sexual a les senyores, eh? No sé com ho ha fet anar, però és una, és millor, ara direm, no direm Destape, sinó direm el que, ara no me'n recordo el que ha dit. Bueno, escolta'm una cosa, i ara marxem, Begoña, marxem, quina
jo
pena.
Jo que el meu amic diu que ell no ha dit que no fos problemàtic.
Ah.
Ai, pobra!
De fet, tenia una opinió super subtil i analítica, i haurà de venir a explicar,
però
si vols.
Però el pròxim dia estarem parlant de tetes, que no capta, clar. Demà, dimecres i dissabte, arriba el festival inèdit, perdona, el documental Sempre Dharma.
Ole!
Encara queden entrades per dissabte. Home, per favor, tenim aquí l'hereu de la Dharma, que el Joan Fortuny, com no havíem d'anar-hi? Com no havíem d'anar-hi?
Demà que és dimecres.
Demà que és dimecres, eh? I dissabte, festival inèdit, el documental Sempre Dharma, que és preciós, eh? Surt tu plorant, no?
Ui,
plorant!
Oh, sí?
Sí.
Fins demà, bona castanyada, visca!
Fins dijous!
Fins dijous, doncs, ole!
Gaudim de la cultura?
Ara, si vas al Teatre Barcelona, queda't a dormir la mateixa nit en un hotel de la ciutat i gaudeix d'un 15% de descompte. Fes una reserva directa a l'hotel i presenta l'entrada quan facis el check-in.
Més informació a mescotels.cat. Organitza el Gremi d'Hotels de Barcelona i col·labora l'Ajuntament de Barcelona.
Avantatge no acumulable a altres promocions de l'hotel.
La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
Totes les ocasions poden ser especials i Gourmet La Vanguardia et porta Catànies per celebrar. Les autèntiques Catànies Courier i la nova col·lecció amb Catànies de llimona, crema catalana i sal de l'Himàlaia. Una ampolla de cava Gala de Vallformosa i tres estots Catànies valorats en 69 euros, ara per només 49. Compra-ho a gourmetlavanguardia.com i prepara't per celebrar.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes diu Carli.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris amb CPC de Vitis Encías. De venda a farmàcies i per farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
RAC més 1. Podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus?